Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Les restriccions en relació amb la pandèmia canvien a partir d'avui. La mascareta deixa de ser obligatòria a l'exterior, a menys que hi hagi aglomeracions i no es pugui garantir la distància de seguretat. A més, ja no caldrà mascareta als patis de les escoles i a les activitats escolars a l'exterior. Des d'aquesta nit també, a partir de les 12, ja podran obrir els locals d'oci nocturn. Ho fan després de prop de 2 mesos de tancament i amb la repercussió que tot plegat ha tingut en la salut mental dels joves. D'aquesta qüestió primer, d'aquesta salut mental dels joves, en parlem amb l'Anna Romeu, que és presidenta de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
El tancament de l'oci nocturn ha afectat d'alguna manera la salut mental dels joves?
Sí, de fet, tot el que ha passat aquests 2 últims anys ha afectat moltíssim a la salut mental dels joves, i el tancament de l'oci nocturn doncs ha significat que no s'hagin pogut socialitzar i relacionar de la forma que ho han fet sempre entre ells, no? Que era sortint de nit i anant a sopar i anant a discoteques i a bars. Clar, sí que els ha afectat moltíssim.
I de quina manera s'ha produït aquesta afectació? És a dir, com s'ha produït, en quin aspecte concret? És a dir, aquesta afectació en salut mental ha estat conseqüència de la manca d'oci?
No només d'això, evidentment. Com he dit, és global, no? És tot. Des de que va començar la pandèmia, el que hem fet és tancar-nos a casa, aïllar-nos, dificultar moltíssim la socialització, i aquesta és la característica més important de la joventut, no? Des de la preadolescència fins que formes una família, bàsicament el que fem és socialitzar, conèixer, sortir, prendre autonomia, no? Anar per la vida i aprendre a anar sols per la vida. Aquesta autonomia també se'ls ha dificultat moltíssim, perquè el que hem fet és aïllar-nos i tancar-nos i dificultar la possibilitat de moure's més pel món, no? I l'oci nocturn doncs és una manera més de moure's i és una manera molt important de socialitzar. Llavors, això el que ha fet és que hi ha molts adolescents que al principi de la pandèmia doncs tenien 15 o 16 anys, que havien de començar a sortir, i ara estan amb 18 o més, i encara no han pogut sortir d'una forma normal i natural, i no, s'han perdut aquests 2 anys en aquest sentit. No han après doncs anar pel món, anar sols, a començar a sortir, a començar a tenir aquesta autonomia de portar el cotxe sols per la nit, a quedar amb amics. És tot això el que s'ha perdut. Llavors, realment es nota molta manca de socialització i d'algunes habilitats d'autonomia.
Clar, en aquest sentit, no sé quina afectació o quines conseqüències tindrà tot en aquest moment en què es pugui sortir de nou, no? Perquè, per exemple, parlàvem molt a l'estiu, no?, dels botellots, de com havien predominat, de quines conseqüències havia tingut tots aquests botellots, aquesta presència d'aquests botellots, i molts experts, molts psicòlegs, dèieu que al final era una reacció al tancament, era a dir, després de tants mesos de tancament, sortim com sigui, no? Ara, de nou, han hagut de sacrificar, entre cometes, les festes de Nadal, no?, també per aquests confinaments. Què podem esperar de com sigui aquesta tornada a la relativa normalitat a l'oci nocturn?
Mira, tota aquesta manca de socialització i d'habilitats d'autonomia que et parlava jo abans, el que té en la persona és un efecte de repressió, no? O sigui, aquests nois estan molt més... Han crescut molt els índexs d'ansietat i de depressió en els nois i les noies joves. Llavors, tenim la petita experiència dels mesos d'aquelles setmanes que va estar obert a l'estiu, i el que es va observar en aquell moment és que hi havia com una explosió. O sigui, se sortia, però se sortia malament. Comentant-ho amb Mossos, comentant-ho amb companys del SEM d'emergències, tots coincidien en que hi havia molta més ràbia, hi havia moltes més baralles, hi havia moltes més enganxades entre els nois. Aquesta és una dada, per exemple, que no està, clar, encara no tenim dades estadístiques perquè no ho hem pogut comprovar, però és una sensació que hi havia entre els professionals que treballen a la nit, que estaven sortint i que hi havia més baralles i molt més agressives. Això significa que les persones que sortien en aquell moment estaven explotant, estaven reaccionant a molts mesos de no poder fer la seva vida normal, de no poder fer el que els hi tocava per la seva edat, i després de molta pressió ve l'explosió, no?, quan aguantem moltíssim. Jo espero que no, però em temo que hi haurà reaccions d'aquest tipus una altra vegada. No fa tanta calor i no presta tant a sortir aquesta temporada com a l'estiu, no? I potser això és un factor que dificulta que surtin tant o que surtin fins tan tard, però sí que és veritat que porten molts mesos una altra vegada amb aquesta inhibició que després es pot portar molt fàcilment a l'explosió per la necessitat que tenen, no?, de sortir, de socialitzar.
Clar, però a banda d'això, no?, a banda de sumar-hi com se surt, no?, també hi ha el que es consumeix quan se surt, no?, que era una de les qüestions que també preocupava, no? Recordo que parlàvem amb gent del Departament de Salut de la Diputació de Barcelona, no?, que explicaven que realment era una cosa que estava preocupant, que és que els que estaven bevent alcohol estaven bevent moltes més quantitats d'alcohol de les que bevien abans de la pandèmia, no? També està repercutint en això, és a dir, aquell que surt ho fa d'una forma potser amb més consum.
Sí, a més explosió que deia en general, a més conductes de risc, i dins de les conductes de risc hi ha també el consum de substàncies, del qual, sí, però també hi ha el córrer més amb el cotxe o fer més el tonto amb la moto. Les conductes de risc, quan els adolescents es veuen molt reprimits i poden expressar-se de sobte, tant d'una forma tan sobtada, les conductes de risc augmenten considerablement, val? Per tant, i això porta tot el demés que dèiem, no? Porta a més baralles, porta a sortir més malament. És aquesta, després de la compressió ve la descompressió, això és el que ens esperem.
I això pot anar-se reduint? És a dir, si aquesta vegada aquesta obertura no és circumstancial d'un mes, sinó que es va mantenint al llarg del temps i de cara a les, no, i a mesura que van passant les setmanes es manté una certa estabilitat, això acabarà repercutint en una certa normalitat també en la forma de sortir?
El més lògic és que sí, parlem de la llei del pèndol, no? Si passem si venim d'un extrem, passem a l'altre extrem, però amb el temps, el pas de les setmanes, el que fa és estabilitzar-ho tot, no? Les persones que havien d'explotar un cop ja ho han fet, després s'estabilitzen i normalitzen molt més la seva conducta.
Sí. I això té conseqüències també, o pot tenir conseqüències en aquesta explosió també de la salut mental, no? En aquestes dificultats de relació que estan tenint els joves, en aquestes complicacions derivades, no?, de la pandèmia, pot tenir repercussions també en el sentit de baixar algunes conductes, de tranquil·litzar alguns ciutadans?
Conseqüències en el sentit per altres ciutadans?
No, em refereixo, després de que els joves hagin estat passant-ho molt malament i això hagi tingut conseqüències greus en la salut mental, ho hem estat comentant, no? Les dades ens ho diuen, sí, també en les temptatives, sí, de suïcidi, etc. Un retorn a aquesta normalitat podria fer que alguns casos d'aquests tornessin també a una relativa normalitat?
Sí, jo penso que sí, que en la majoria dels casos, de fet, tots els estudis diuen que després de passar una mala època, després de passar un trauma, després de qualsevol situació que ens impacti, a la majoria de les persones es recuperen de forma natural. El que sí que és veritat és que ara hi ha hagut moltíssima gent que ha tingut un impacte. No estem parlant de poques persones, sinó de moltíssimes, de la majoria. La majoria de persones es recuperaran de forma natural, de forma normal, per si mateixa, sense ajuda professional, però continuarà havent-hi un número molt important de persones que necessitaran assistència psiquiàtrica, psicològica, perquè algunes persones realment per si mateixes tindran dificultats per sortir-se'n. No? Aquestes persones que deies, per exemple, que s'iniciaran en abusos o en addiccions de substàncies, és molt difícil sortir-se'n per si sol. Llavors, probablement necessitaran més ajuda professional.
Doncs gràcies a l'Anna Romeu per haver-nos atès, a la presidenta de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Gràcies, igualment.
Que vagi molt bé. Seguim repassant aquesta situació de l'oci nocturn. Abordàvem ara la part més psicològica, no?, d'aquesta situació, la part dels efectes psicològics. Ara volem parlar de les impressions que tenen els locals que a partir d'aquesta mitjanit, a partir de les 12 de la nit, podran obrir. Comencem parlant amb la Toñi Peña, que és propietària del Sabadividú. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns, Toñi.
Hola, molt bon dia.
Com veu rebre la notícia que podíeu reobrir els locals?
Home, sempre és alegre, el que passa que com que ja hem rebut tantes vegades la notícia i ens han tornat a tancar, sempre tenim prudència.
I això vol dir que obrireu aquesta nit?
No, perquè ja no obrirem els dijous.
Val.
Hi ha una situació que ve d'una de tot això, i és que el personal ha buscat altres feines, i llavors el dijous no és que fos una nit molt, molt bona, i la persona que era l'encarregat ha trobat una altra feina, ara he de buscar tot personal nou, i no tinc ningú per amb suficient experiència com per obrir un dijous a la nit, llavors només obrirem divendres i dissabte ja.
Uh-huh. Entenc que això també és una decisió empresarial complicada, no?
Sí, clar. Imagina, ara partim de zero amb el 100% de l'aforament per fi, i tot el personal serà nou, o sigui que no gairebé... Bueno, han avisat una mica més de temps altres vegades, però encara estem fent selecció, o sigui, tothom no coneix el funcionament d'educar, això també dificultarà el servei, però bueno, espero que la gent ho entengui.
És a dir, heu perdut pràcticament la totalitat dels treballadors previs a la pandèmia?
Tots.
Han trobat altres feines?
Clar, perquè els CETES no cobren el mateix, i bueno, i amb aquesta incertesa s'han buscat la vida en altres sectors.
Per tant, això us obliga, com deies ara, aquesta formació, no?, i aquesta recuperació per tal, doncs, que tots els treballadors sàpiguen com funciona l'empresa, no?, en aquest cas, clar, i com funciona el local.
Evidentment, per molt bo que siguin, comencen de zero, o sigui, quan comencem demà a la nit, no tenen ni idea de com funciona el local. Això, bueno, pot rodar en una setmana o dues, o pot ser complicat, perquè pot ser que la gent que m'ha agafat no funcioni, i seguir de canviar, o sigui que ara tenim un altre problema.
Uh-huh. Com us afectaria el fet que l'aforament ara pogués ser del 100%?
Home, doncs no és gran cosa, perquè nosaltres no tenim un aforament molt gran, però evidentment tot el que l'ha dit és el mateix, o sigui, el tema de certificat Covid feia que grups sense entressin, el local trigava més temps en omplir-se que abans, estava a un aforament limitat, i això evidentment repercuteix a la caixa. Llavors, si ara és el 100%, veurem a veure si és que la gent agafi una altra vegada l'hàbit de venir i tot això, no sé com funcionarà, això és totalment una sorpresa, però evidentment és millor perquè tindrem més possibilitat d'ingressar a la caixa.
A vosaltres també us va costar arrencar quan tot va tornar, diguéssim, quan vam tenir,
sí,
aquells mesos de funcionament?
Totes les vegades costa arrencar. Mira, la gent que abans al karaoke dels divendres omplia abans de les 11... venia gairebé a les 12. Estava tot el personal i no teníem res a fer. De cop i volta estava a la sala plena i no donaven a la base a servir, i tenies menys personal perquè estaves a aforament limitat. I érem cops de molta gent, i després trigaven molt més a venir i també marxaven abans. O sigui, la gent que abans podia aguantar-nos, no sempre, però fins a les 6, que és el nostre horari de tancament, moltes vegades tancàvem abans perquè o ja no hi havia gaire gent, o la gent que hi havia ja no... Ha perdut l'hàbit d'estar fins a tan tard, i l'estaven començant a agafar ara. Jo diria que, mira, aquells 3 mesos que van obrir, que no va arribar, abans de Nadal, només van poder tancar a les 6 el dia de Halloween, el 31 d'octubre. És l'únic dia que vam tancar a les 6.
La resta de dies vols dir que tancàveu abans perquè no teníeu ningú, no?
Bueno, hi havia molt poca gent, o gent que ja no consumia, i 4 gats, i llavors com a les 5, quarts d'un quart o així, ja tancàvem perquè per estar aquí, entens, donàvem, o sigui, sense, és això que diu ell, obrir, i tenir una hora obert, 2, 3, això suma gastos, que si no tens gent per consumir o per gastar, doncs no compensa.
Uh-huh. Ens deia la psicòloga que una de les coses que havien detectat és que la tornada a l'oci nocturn, especialment en cadascuna de les reobertures, començava de forma molt explosiva, amb molt més consum i amb actituds més violentes. Això vosaltres ho heu detectat?
A veure, violència no, perquè jo diria que no hem tingut cap incident en cap de les obertures, però sí que et diré que sí que és veritat que venia menys gent, però gent que abans podia fer 4 canyes, que costa un import que no és igual a 3 cubates, evidentment, no? Anaven més de cubates. Això sí que feia que amb menys gent les caixes no fossin tan dolentes. El que sí que vam detectar és que aquesta generació nova, la gent molt jove, que aquests 2-3 anys han fet la majoria d'edat i que ara tenen 19 o 20, no tots, evidentment, no es pot generalitzar, però molta gent que no, que ha fet la primera època de veure els botellons a les places, no sap comportar-se en un local i donava molts problemes de, bueno, de comportament, de respectar les normes, de deixar passar, de no aglutinar-se, de posar-se la mascareta. Moltes vegades feien el botelló abans d'entrar i entraven superborratxos a fer xupitos i costava molt. Bueno, hem hagut de fer fora més d'una vegada algú perquè, bueno, jo penso que no han fet la transició habitual i normal de començar a sortir en un bal de copes. Ho han fet al carrer i, bueno, això és complicat, eh? Mm-hmm. Aquesta, no tots, evidentment, però molts. Mm-hmm. És un sector que es notava molt.
Per tant, un repte social important, també, com s'entoma aquesta manera de consumir també per part d'un segment de la joventut. Mm-hmm. Sí. Toni, per tant, a partir de divendres podrem doncs, ja gaudir del Sabadell Vídeo, si així ho volem. Gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Seguim copsant sensacions, ho fem conversant amb el Miqui Torres, que és propietari de la Sala Bada Música, el local de música en directe a la plaça Laietana. Gràcies per atendre la trucada, Miqui.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
En el vostre cas, com heu rebut la notícia que podíeu reobrir per fi els locals?
Doncs molt bé. La veritat és que a veure si ja és la definitiva, perquè, bueno, clar, portem un parell d'anys ja, bàsicament, entre obrir, tancar, tancar, tancar i obrir, tancar, que és una mica un despropòsit, però sembla que aquesta pot ser la definitiva, per tant, tots molt contents.
Per tant, aquesta situació és complexa, també. Vosaltres quan obrireu? Heu decidit que obrireu ja aquest cap de setmana?
No, nosaltres obrirem el dia 25 de febrer, perquè després de cada onada que hem obert, la veritat, és que costa una mica agafar el ritme a la gent de venir, i nosaltres, com que som més una sala de concerts, que no pot ser el típic bar així anar a prendre alguns asseguts o així, doncs ja tenim l'experiència d'altres vegades i esperarem un parell de setmanes que la gent agafi confiança i ja comencin a tenir en ment lo d'anar a sopar i a fer la copa i a gaudir de música en viu, com és el nostre local, no? De música.
Per tant, heu decidit de retardar una mica per acabar de que la gent s'acostumi a que pot tornar a sortir, per dir-ho d'alguna manera. Però, clar, suposo que en el vostre cas també perquè hi ha una feina de buscar grups que puguin tocar, no?, i que puguin acompanyar-vos al local, no?
Sí. En el cas de la nit, que sempre fem el concert de versions i DJ, és més fàcil. Si haguéssim tingut algun grup a taquilla al vespre, que ens haguessin dit, escolta, no, ho mantenim i ja que sabem que obrim tal dia, i el dia 17, per exemple, o 18, pues, tenim un concert a taquilla, pues, haguéssim obert abans. Però com que no el tenim fins a l'11 de març, que ve Pantaleó, és com tenim marge com per poder obrir, perquè al final està tancat, ser el cost que em suposa obrir entre personal i tot el que repercuteix tenir grups, el cost és quatre vegades més, per tant, perquè llavors en vinguin 20 persones és com un, doncs, m'entenc tancat dues setmanes i ja arrencarem tranquil·lament.
Uh-huh. Per tant, entenc que les últimes vegades, a cadascuna d'aquestes reobertures, ha tingut conseqüències greus també pel calaix, no? Perquè dius, si reobres, entre que agafes el ritme i no, i et tornen a tancar, entenc que acabar de fer números no deu haver estat fàcil.
No, i més nosaltres, no, que vam agafar la sala just abans de la pandèmia, que, clar, sobre nosaltres ens costa arrencar de normal, perquè diguem que som nous, i sobre ja el tema de la pandèmia, doncs encara és més complicat. I sí, clar, cada vegada que hem obert, hem perdut molts diners durant diverses setmanes. Semblava que ara al desembre ja la gent començava a tenir la confiança, i ja vam començar a més o menys omplir dins del 80%, i allò que deia, ja dius, vinga, va, que ja estem agafant el ritme, tot i haver el certificat QR o del Covid, que també era una mica un merder, no?, qui el tenia, qui no el tenia, i ara allò, i ens van tornar a tancar, i va ser com un, hosti, particularment, per nosaltres, era com, hosti, ara que semblava que començàvem a despuntar, doncs pues, ens torna a tancar, per això que ara ho agafem calma, ja obrirem tranquil·lament.
Uh-huh. Una de les novetats d'aquesta reobertura és que no caldrà certificat Covid. Per vosaltres és positiu que no calgui?
Sí, perquè els pobres porters que tinc a la porta, això de tenir gent allà, escolta, que volem entrar, però no el tenim, no podeu entrar, va, però si és que això no és legal, no sé què, saps? Clar, els pobres es trobant una mica amb aquesta tessitura d'haver d'estar donant explicacions quan en veritat tampoc sabem fins a quin punt era legal o no, o sigui que ja sabíem que això era una cosa que el tema de les llibertats i això, cadascú ho entén a la seva manera, però, clar, hi havia gent que volia entrar i o comprava l'entrada del concert i no podia entrar, llavors li havien de tornar els diners, bueno, doncs així que era una mica engorrós i això per nosaltres que ho hagin tret, la veritat és que és bastant positiu.
I recuperar l'aforament al 100% és clau en un moment com aquest?
Sí, perquè al final s'ha demostrat que l'oci nocturn tampoc no n'ha tingut la culpa, vull dir, perquè cada vegada que hem estat tancats, sense això ja ho vam parlar l'altra vegada, que em sembla que va ser el desembre, no? Han hagut onades igual amb l'oci nocturn tancat, per tant, ja arriba un moment que és, escolta, no és culpa nostra, deixa'ns obrir de normal, perquè al final això dels aforaments és com... Si més o menys ho tens ventilat i fas les feines que un local ha de tenir de normal, ja no és perquè sigui amb Covid o no, doncs un 80 o un 100% tampoc es nota, penso jo.
Miqui Torres, propietari de la Sala Va de Música, gràcies per haver-nos atès i haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. A partir del 25 de febrer, us tindrem oberts.
Exacte. Sí.
Molt bé, ens ho apuntem. Gràcies.
Merci.
Doncs ja ho sabeu, a partir d'aquesta mitjanit, a partir de les 12 de la nit, alguns dels locals d'oci nocturns, si més no tots, podran obrir. Alguns prendran la decisió de fer-ho o no fer-ho en funció de com es trobin o de les necessitats que tinguin els propis locals.